I amb aquesta música celestial comencem la secció de la Mar Coll, que la saludem a aquesta hora perquè sempre ens porta gent molt interessant. Mar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Marc, què tal?
Com estàs?
Doncs molt bé, de dilluns, t'imagino que tu també, no?
Sí, el dilluns fan molta mandra. Tanquem el primer... Mira, ens parla el convidat abans d'hora. Esperis. Un moment, no parli encara. Com que dilluns tanquem el primer programa de la setmana. Sí, que el sentim, sí, apropant-nos...
L'antena.
Sí, home, i tant. Apropant-nos a diferents municipis de la nostra comarca amb la secció Veus de l'Empordà. Mar, a veure, les darreres tres setmanes hem estat coneixent...
Més baix.
Més baix, sí, sí.
Em sembla que en sent molt fort,
molt bé, el
sent, Marc.
El sent molt fort? Bé, doncs...
Que ja va bé.
Perfecte, molt doncs bé. Acabem de presentar-ho, si et sembla.
Va, dèiem que les darreres tres setmanes hem estat coneixent de ben a prop la Bisbal d'Empordà i hem parlat de la seva ceràmica, del bisbalenc i del seu club de bàsquet. A veure, on ens portes avui, Mar, amb aquest senyor que ja hem escoltat?
Doncs avui, com bé deies, deixem la capital de la comarca i ens endinsem en un poble més petit. Mm. Ens desplacem concretament fins a Bellcaire d'Empordà, que és un municipi d'interior que compta amb gairebé 700 habitants. A un d'aquests habitants, que és el que sentíem ara fa una estona, que és veí de Bellcaire des de ja fa molts anys, el precedeix una llarga trajectòria en el camp de la història de l'art i, a més, aquest any ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Home. Al programa d'avui parlem amb l'Eduard Carbonell. Ara sí, bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs, Eduard?
Bé, mira.
Eduard,
bé, aquí,
jo...
tancat.
Sí. Sí, com tots, no? Jo, Eduard, ara t'he presentat com a veí de Bellcaire, però realment has estat director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, catedràtic i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i també de la Universitat de Girona, director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Realment moltíssimes coses. No sé com t'hem de presentar, Eduard.
Doncs mira, soc l'Eduard Carbonell, he fet molta feina, he intentat fer-la ben feta, i he fet el que he pogut, i aquesta feina m'ha guiat Catalunya per un cantó i la cultura per l'altre. I ja està, i estic aquí ben gaire vint molt tranquil, un cop jubilat, fent alguna coseta, però jubilat.
I de totes les coses que comentava ara, Eduard, un cop vas aconseguir la càtedra, vas ser director general de Patrimoni, que és el que comentava ara. Quines eren exactament les teves funcions com a director general del Patrimoni?
Home,
cultural, diguéssim.
Tenir cura del patrimoni de Catalunya. Esclar, era la Generalitat, penso que veníem d'una etapa sense Generalitat, aquest era uns anys després, jo vaig ser director general el 88 fins al 94, va ser quan vam fer tota la... bàsicament la major part de la legislació, que avui encara serveix en gran part, que avui encara serveix d'ordenar, diguem-ho així, tot el panorama cultural de patrimoni de Catalunya.
Sí, realment has lluitat i has procurat, no, el bé de Catalunya, per lo que veig. A més, també deia que vas ser director, entre d'altres coses, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de l'EMNAC, que està a Barcelona, que, bueno, actual, tal com el coneixem a dia d'avui, no sé, reunificar un museu tan important com aquest va ser una tasca molt difícil. Què va significar per tu també, Eduard?
Home, mira, aquest potser ha sigut més dur, perquè van ser 11 anys de feina completa. El museu estava tancat, estava en un projecte que s'iniciava d'una arquitecta italiana, la Gaia Valenti, i aleshores va ser posar-lo en marxa, construir-lo i posar-lo en marxa.
Sí, des de zero, realment, no?
Com?
Des de zero, o sigui, vas començar, no?
Tenia la col·lecció, tenia l'edifici del Palau Nacional, que s'havia de reformar completament, i s'havia d'obrir el museu amb totes les col·leccions, clar. De zero.
També ha de ser un honor, no?, que a dia d'avui encara sigui, no?, tan visitat i bueno, tan estimat en aquest cas per la ciutat de Barcelona i també per Catalunya, evidentment.
Sí, aquesta era la intenció, que fos estimat per Catalunya, perquè és el museu més important de Catalunya, segur, comparable
sí, sí.
als grans museus dels estats europeus i americans. Sí, sí.
I de totes aquestes facetes professionals que comentava, que no les he dit totes, perquè poder demà encara hi seríem, que amb quina t'has sentit més realitzat, Eduard?
Home, mira, jo penso que la feina ha tingut un denominador comú, que era Catalunya i que era la cultura, bàsicament. És a dir, ordenar el patrimoni. Pensa que veníem d'una situació d'època de Franco on el Museu d'Art de Catalunya depenia d'una administració. La biblioteca, que en diem ara Biblioteca de Catalunya, una biblioteca depenia d'una altra administració, d'administració d'època franquista. És a dir, tot anava una mica així. Aleshores, reordenar això amb un diari que era diari de país. Això és nou. Llavors, intentar fer el museu que fos el, diguem-ne, el paradigma, que fos l'exemple del que és l'art català. Aquest és un altre. I aleshores, una mica és un treball que jo he pogut fer perquè he tingut consellers i he tingut gent per sobre i per sota que m'ho han possibilitat i que m'han ajudat tant per sobre com per sota. Vull dir, des de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat mateixa, el conseller, etcètera. Sí.
Sí, home, jo crec que has ajudat, no?, a marcar un abans i un després també, entre altres persones, en la cultura de Catalunya. Amb totes les coses que has fet i has participat, realment has procurat molt per la cultura i per l'art també, d'aquí.
Home, sí, clar, és que el tema és aquest. És a dir, és donar unes, diguem-ne, primer, des de la direcció general, ordenar. Ordenar i posar, jo sempre feia broma, de posar aquells jocs que posen les boletes dintre de forats, que n'és el més petit. Doncs sí, tornem a posar les coses al seu lloc.
I d'alguna
manera teníem... No, d'alguna manera teníem la República, anteriorment. Mm. Teníem fets que el franquisme havia desfet. I aleshores el que fèiem és tornar les coses al seu lloc, de fet, d'alguna manera. I entendre que era un país amb una institució que era la Generalitat, que era la prioritària del país. I això s'havia de reordenar tot el programa, per un cantó. I per altre cantó, el Museu de Catalunya és, diguem-ne, la insígnia, el museu més important, un museu equiparable als grans museus europeus i americans, segur. Per això vam estar en relació amb aquests museus.
Totalment, jo hi he estat i opino així, perquè estem parlant de tot el que has estat fent durant tota la teva trajectòria professional, però també deia al principi de l'entrevista que aquest any has estat distingit amb la Creu de Sant Jordi per tota aquesta feina que has estat fent. Primer de tot, volia donar-te l'enhorabona i preguntar-te com ha estat per tu rebre aquesta distinció.
Home, si vols que et digui la veritat, Jo no m'ho esperava, perquè penso que sempre que les coses es fan i que després ja se n'obliden i que hi ha més altres interessos. Aleshores, quan ho van dir-m'ho, van trucar, bueno, va ser molt parat, sí.
Ha de ser una sorpresa i també un orgull, tot i que aquest any és una mica complicat i s'ha hagut de fer, bueno, com s'ha pogut tot, però bueno...
Sí.
També hi ha coses bones i ens quedem amb coses com aquesta.
Sí, de veritat. A mi no em fa molta il·lusió. He culminat tota una vida, saps? Jo estic treballant des de sempre, vull dir que no. I bueno, ja està.
Sí.
El meu origen és un origen normalet, saps? No soc...
Home, no, cap... realment has ajudat molt i has fet moltes coses. Hem parlat de tot el que has fet per Catalunya, sobretot a la ciutat de Barcelona, però, ja que estem a Ràdio Capital Empordà, jo he comentat...
No, perdona.
Digue'm.
No, dir-te que tot el que vaig fer a la Direcció General de Patrimoni era la ciutat de Barcelona, era tot Catalunya.
Bueno, sí, però que vas estar molts anys vivint a Barcelona també, per poder desenvolupar moltes d'aquestes tasques, perquè, per exemple, el museu es troba a Catalunya, però sí que he comentat, quan et presentava, que això, que ets veí de Bellcaire, però ara deia això, que vas viure molts anys a Barcelona. No sé què, quan fa que et vas traslladar aquí a l'Empordà, i realment què t'hi va portar, que deixessis la gran ciutat per venir cap aquí?
Mira, això ja ve de família. Els meus pares, que són morts, els meus pares van començar a anar a l'Escala, amb una casa que tenien llogada, jo vaig llogar la casa al costat i ja vam començar. els meus fills, que ara tenen 42 i 40 anys, van començar a caminar a l'escala. I anàvem per Setmana Santa, i anàvem a l'estiu, i anàvem per Nadal, i anàvem sempre com ho diem. Quan va ser l'hora d'establir-nos, vam comprar la casa de Bellcaire i ens vam establir Bellcaire. I aquí ara és on ara vivim la meva dona i jo. I ja està. I la meva filla viu a Girona.
Realment fa molts anys, no? Que estàs per aquí.
Sí, això va ser... Perquè la meva dona al final va ser... Era mestra a Barcelona, i es va traslladar i ha sigut mestra de Verges. S'ha jubilat ser mestra de Verges, de l'escola de Verges. I això va ser l'any 2003.
O sigui que et coneixes bé l'Empordà, perquè, clar, deia això, de Barcelona a Bellcaire, en aquest cas, quin és el principal canvi que has notat al deixar això, una gran ciutat, anar a viure a un poble petit?
Home, mira, ara et parlaré una mica subjectivament. Un cop has fet molta feina i has adquirit molts coneixements i tens els instruments per seguir treballant a l'abast, vull dir, llibres, vull dir, accessos per internet, vull dir, tenir tot un panorama, pots treballar on vulguis, d'alguna manera.
Seran
coses, però seran poques. Aleshores, la compensació de viure... Jo, mira, estic treballant aquí, ara estic a la taula del meu despatx. Quan tinc gana de fer el cigarret, me'n vaig a la terrassa i miro el panorama. O de la finestra veig del castell del Montgrí, o veig la... Entens? I aleshores això és diferent. Quan sortia a la finestra de Barcelona, del pis de Barcelona, veia cotxes i autobusos,
sí.
I soroll, i a més...
Clar, sí, l'aire és diferent.
L'aire és diferent, home, sí. I tant. I tant. Sí.
I si haguessis tingut l'oportunitat, això ja és més a nivell personal, d'anar-hi a viure abans, a Bellcaire, ho haguessis fet?
Molt abans no, perquè jo vaig estar, mira, la meva dona ja vivia aquí, i la meva filla i els meus fills vivien aquí, i jo tenia la feina a Barcelona del Manac, que el Manac vaig sortir el 2005, i vaig estar allà treballant cada dia, pujava els caps de setmana, el dissabte a la nit, tornava a marxar el dilluns a les 6 del matí. Entens? Si això... On és casa meva? Era Bellcaire, però jo estava tota la setmana a Barcelona fent la feina.
Sí, no, clar, evidentment veig que al final tu vas haver de compaginar una mica per poder tenir, no, la vida que volies, el lloc on volies realment, perquè parlem d'això de nivell de la relació familiar i personal que tens amb Bellcaire, que és molta i que ve des de fa molt, perquè els teus pares ve de molt lluny, però realment, quin és el teu vincle professional amb l'Empordà? Perquè també hi ha una part professional, no?, amb tot plegat.
Home, mira, jo m'he dedicat... Jo vaig fer la tesi doctoral sobre art romànic. Vaig fer els meus estudis, el que he explicat a la universitat, ha sigut art romànic i romànic. Aleshores, evidentment, aquí hi ha un monument que a mi m'entusiasma, que és Sant Pere de Rodes, per exemple.
Sí.
Sant Pere de Rodes m'entusiasma. Com a gran monument que voldria tothom, no?, diguéssim. Aleshores, a partir d'aquí, tot el programa medieval, l'art medieval aquí, això és el gran atractiu inicial, en el moment que jo començava a estudiar i començava a escriure, diguéssim. L'art medieval, bàsicament.
Sí, realment t'ha portat molt amb l'Empordà, i ara em deies això, que, bueno, la tesi doctoral que has fet, jo volia aprofitar, sí, no, que tenim amb nosaltres això, un expert en història de l'art medieval. Què hi podem trobar a Bellcaire? Per la gent que no el conegui, perquè sí que hi haurà gent que el coneix, però altra gent que no sabrà, si anem a Bellcaire, què podem veure?
Home, el patrimoni de Bellcaire és important. Hi ha l'església, en primer lloc, l'església preromànica, fixa-t'hi, de Sant Joan, reformada en època romànica, amb unes pintures romàniques, amb unes pintures de l'absis, que estan al Museu d'Art, s'han arrencat i estan al Museu d'Art de Girona. Té al voltant una necròpolis i a sota l'església unes restes romanes i preromàniques, en el subsol de l'antiga església. Després tenim això, com tenim el castell, les torres, el recinte fortificat, i ja estaríem ja en el segle, si abans estàvem al segle X, al segle XII, estem al segle XIII i XIV. Estem en un món medieval. Bellcaire apareix tant en un document de l'any 881, que és l'antiga Bedenga, I després passa el comtat d'Empúries. Després trobem cites diverses. Hi ha el castell aquest, el castell Palau, hi ha el castell de Torroella, que es fa per, diguem-ne, controlar el castell Palau de Bellcaire, però no s'acaba de fer mai. Després hi ha la família Cardona, després hi ha, bueno, és a dir, Bellcaire té una història medieval important i un patrimoni, per tant, important. Però al costat d'això, no només són aquests dos monuments, hi ha tota una sèrie de monuments importants o de patrimoni que és el poblat ibèric del Puig. I això estaríem fixant-nos des del segle V al segle II abans de Crist. Hi ha l'era de Can Llepart, hi ha el Mas Gosó, neolític, i una vila romana del Baix Empordà. Hi ha la plaça de l'Oli, amb unes cases del segle XV al XVIII. Hi ha el dipòsit de l'aigua, que tothom diu que aquest dipòsit s'hauria de treure i fer un paisatge. No, no, perdoni, senyors, el dipòsit de l'aigua és un dipòsit que la gent li va donar l'aigua directa. Entens? I això és importantíssim. Els safrets. Ara l'Ajuntament ha comprat el mas de Cala Papeta, que ha comprat recentment l'Ajuntament, que va en aquest sentit de construir una representació de tot el patrimoni del poble. És clar, i tot això explica la història de Bellcaire, que és una història, mira si vols, no hi ha turisme, no hi ha tot el que té l'Escala, per exemple, o altres pobles de l'Empordà.
Home, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, però té tot un món. I a més que és possible encara fer-hi coses, perquè el concepte de patrimoni no són les quatre pedres o l'església o... No, no, el concepte de patrimoni és molt més ample. És tot és un... És a dir, és molt més ampli, és una suma de coses, patrimoni material, patrimoni immaterial, les cançons, les menges, el no sé què, és a dir, patrimoni que s'ha de lligar per força tot el que fa l'home amb la natura que l'envolta. No té sentit treure-lo de la natura, per tant, patrimoni natural. Patrimoni s'ha de veure des d'aquesta manera.
Sí, no, no, és molt més ampli que dir l'església, no?, i les quatre coses, evidentment.
Exacte.
El que tu m'has dit que realment jo... O sigui, a Bellcaire pots visitar moltes coses. A mi m'agradaria saber si tot el que m'has comentat es conserva o s'ha hagut de reformar amb els anys. Tant l'església, no, tot el que hem anat parlant, com el poblat ibèric.
Jo penso que això es podria organitzar i penso que ara tenim un ajuntament... Bueno, tenim un ajuntament en aquest moment que és bastant actiu, és bastant de gent jove, i que poden fer una visita cultural, una, diguem-ne, permetre una visita total del poble. I jo li puc dir a l'alcaldessa, a la Ceci, per què no prepares unes visites concertades per fer tot això i veure tot això? És a dir, jo he tingut de mirar papers per dir-te que la plaça de l'Oli hi ha cases del segle XV del XVIII. Entens?
Sí,
perquè
sí.
No ho sabia. Mm. O l'era de Can Llepart, o el Mas Gosó, el neolític. He tingut d'investigar per trobar tot això. Està fet, no hi ho he fet jo. Ho ha fet els investigadors. Però tot això es podia anar formant part d'aquest discurs del municipi de Bellcaire.
Sí, tu em deies que realment es podrien fer, no?, aquestes visites, però també és veritat que, com comentaves abans, per exemple, l'Escala té molt més turisme i Bellcaire no. Imagino que això d'alguna manera aporta coses positives i coses negatives. No sé com ha afectat el turisme a l'Empordà el patrimoni natural i cultural, en aquest cas de Bellcaire.
Jo penso que n'hi ha molt poc de turisme. Hi ha, diguem-ne, sí, gent que se ve instal·lar aquí. I, per exemple, l'altre dia em deien des de l'Ajuntament, que mira, a veure si trobo la data, que en aquest moment, els habitants de Bellcaire, abans eren uns 600. Ara ja som empadronats de Bellcaire.
Són 700, sí, gairebé
700. Ara som 720.
Ah, 720.
720 persones. Ara, en aquest moment, degut al Covid i a tota aquesta història, la gent s'instal·la aquí, 720 empadronats. Home, això és important, perquè s'està valorant un territori, penso jo. El que passa que, si anem comparar amb l'Escala, l'Escala té un potencial ric i important. Aquí s'està tranquil, i el que hem de fer és conservar i tenir aquesta idea global de patrimoni cultural, natural, immaterial, tot junt, i mantenir aquesta cosa sense...
O sigui que realment és millor, no?, tenir tot aquest patrimoni, però que no hi hagi una gran massificació, en aquest cas de turisme, que vingui fins a Bellcaire, no?
Home, pel qui viu està més tranquil sense turisme. Ara bé, el turisme comporta també coses positives, clar. Evident,
sí, sí.
Evident.
Però clar, pel poble potser sí que ajudaria, no?
Jo penso que sí, però al costat d'això, bueno, ja anem fent. Ara que es treballa d'aquesta manera per internet i que es fa les coses aquestes, doncs aleshores això penso que val, que mira, que pot anar, que augmenta, diguem-ne, la possibilitat de sortir-nos-en tots plegats de la situació econòmica.
Sí, sí, per això mateix. A més, ara comentes situació econòmica, realment has dit que això, que en un any heu passat de 600 i alguna habitants a 720 que sou a dia d'avui, no sé si això creus
sí,
que... No sé si creus que afecta d'alguna manera la situació actual que estem vivint doncs, amb aquesta pandèmia, que com deies, cada vegada més es treballa per internet, no? I en aquest cas s'està potenciant molt el teletreball. No sé si, quin futur creus que els espera als pobles petits, com en aquest cas Bellcaire, el fet d'implementar el teletreball i que no hi hagi la necessitat aquesta d'anar doncs, a treballar a oficines, per exemple, com seria una gran ciutat com Barcelona.
Quan em vas dir que per aquí hi havia les coses, vaig posar a l'alcaldessa i vaig dir, escolta, què penso fer? I em va dir que estàs 720, érem 600. Vol dir que un tant per cent molt elevat ha augmentat de la gent que viu, que sí, que veig que era. El treball està funcionant, està funcionant bé, també. Aleshores, és a dir, mira, entenc que hi hagi massificacions, però sempre que sigui controlada. Sempre que s'entengui que la prioritat és la prioritat. Però, a més, estic pensant en l'escala. Però, jo penso que si anem amb aquest aspecte més tranquil, diguem-ho així, amb menys gent, però posant en valor tot aquest patrimoni que tenim nosaltres, intentant fer les coses des d'aquí, sense haver de despassar-nos. Tot això penso que anirà bé.
Home, jo crec que sí, que mentre no hi hagi aquesta gran massificació i vosaltres, els que hi viviu des de fa molts anys o tota la vida, patiu no que vingui molta gent, jo crec que la gent es començarà, com bé dius, als pobles petits, no?, i se n'anirà dels grans nuclis.
Sí, i el nucli vas per el que vulguis. Mira, la meva dona és aficionada, va a l'Òpera al Liceu, amb un autobús que surt d'un la plaça de Girona, et deixa la porta al Liceu, et recull i et torna a portar a Girona. O des de l'Escala. Anem al teatre a vegades, al Teatre Nacional de Barcelona, des de l'Escala. La biblioteca fa un servei que et porta a Girona, a Barcelona. Al teatre et recull i et torna a portar a l'Escala. Doncs ja està, vull dir, esclar que Barcelona és molt més que això.
Que el Teatre Nacional i que... el que deies tu, la tranquil·litat que teniu aquí a Bellcaire és difícil d'aconseguir a una gran ciutat.
Sí. I si has d'anar a la gran ciutat, ja has d'anar, no pots deixar i anar. I penso que és bo anar-hi. Ara bé, escolta, tinc 74 anys ja, vull dir, jo n'he viscut moltes de ciutats, entens?
Sí, ara toca descansar. El que passa que em deies que t'has jubilat, però també m'has comentat durant l'entrevista que encara estàs treballant, que tens el despatx i encara estàs treballant. No sé ara mateix què estàs fent, imagino que estàs desvinculat ja de les universitats, no? Vull dir, no sé si exerceixes com a professor, entenc que no, si t'has jubilat, però no sé què estàs fent ara, perquè entenc que quan has ajudat tant i has estat tan posat, no?, en la cultura de Catalunya i en el seu patrimoni, no sé si és fàcil desvincular-se de tot plegat o segueixes vinculat d'alguna manera.
Segueixo vinculat. Mira, hi ha gent important que fa consultes. Fa consultes de veure com veig aquest programa, com veig aquest problema, aquest altre. Consultes directes que afecten a la terra i al patrimoni de la terra. Però que això, a l'altre cantó, estic fent una cosa que molta gent fa. La meva etapa a la direcció general i la meva etapa al MNAC, que vaig fer i que es va fer en aquell moment. I estic intentant recopilar tot això. Per què? Per res, per mi, per la meva filla que es dedica al museu, o pel que sigui, i ja està. No
o sigui, que a la família encara hi ha gent vinculada, no? Deies que es dedica als museus la teva filla, no? O sigui, que ho has portat a casa i ho has viscut tant al teu fill. Veig que ho has portat a casa.
La meva filla està al Museu d'Art de Girona. És conservadora d'allà. El meu fill, que és l'únic que hi ha a la zona, l'únic que viu a la zona, aquest es dedica a la sala Apolo i a coses de música.
Sí, bueno, a casa heu sigut gent de cultura, perquè la música també ho és al final.
Sí, és clar.
I per procurar, no, perquè per potenciar la cultura a Catalunya, i ara doncs des de Bellcaire. Eduard, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la secció de Veus de l'Empordà. Ha sigut un plaer, la veritat, conèixer la teva faceta professional tant a nivell, no, de Catalunya com després també la història i tot el que podem trobar en un poble com Bellcaire, que encara que sigui petit té molt i molt i molt a descobrir, i jo crec que té molt d'encant.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres,
Molt bé,
gràcies.
Sí, anava a dir-ho si tenim en Marc per aquí.
Sí, moltes gràcies a tots dos. La veritat, ho he estat escoltant, una conversa molt interessant. Eduard, vostè podria fer aquesta anar explicant anècdotes i coses cada setmana, i la veritat és que l'audiència segur que quedaria ben satisfeta. Per tant, Per tant, moltes gràcies a tots dos.
Molt bé.
Vinga. Gràcies.
Bon dilluns, adéu-siau. Adéu.
Bon dilluns, adéu.